Bon divendres, són les 8, comença el Supermatí.
Bon dia, cap de setmana estiuenc, amb alguna excepció, però amb temperatures ben altes.
Bon dia, és divendres 22 de maig del 2026. A Garrigoles ha sortit el sol a les 6 i 21 minuts i estarà a una temperatura de 16 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui us explicarem que la policia local de Palamós i la Guàrdia Civil espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt al mercat ambulant setmanal, i que la tercera edició del Festival Riure es torna al Collet de Sant Antoni de Calonge en la seva edició més transversal, i també que les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell es retrobaran demà a la Fundació Cuixart. Això ho explicarem entre altres temes. A més, a l'entrevista d'avui parlarem amb Eva Sobirà, la nova inspectora en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de Guíxols i que dona servei també a diversos municipis del Baix Empordà, i acabarem el Supermatí i la setmana amb Anna Pujol, nutricionista, dietista i coach nutricional, que ens porta sempre consells i recomanacions per una bona alimentació i també per una relació sana amb el menjar. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de divendres 22 de maig del 2026, aquí al Baix Empordà. I saludem a la Maria Alsina, bon dia.
Hola Joan, bon dia.
La policia local de Palamós i la Guàrdia Civil espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt en el mercat setmanal ambulant.
L'actuació es va fer aquest dimarts passat amb la participació de 3 patrulles de la policia local de Palamós i 2 de la Guàrdia Civil espanyola. Els agents van inspeccionar 2 parades concretes del mercat setmanal.
I l'Ali al Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya i també CaixaBank.
El director general de l'entitat, Marc Torrent, defensa incrementar l'oferta d'habitatge i agilitzar els tràmits administratius per facilitar l'accés a la vivenda. En una entrevista al Supermatí, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha valorat positivament les dades d'habitatges iniciats a les comarques empordaneses durant el 2025. Les xifres es van presentar aquest dilluns en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari.
La tercera edició del Festival Riure es torna al Collet de Sant Antoni de Calonge en la seva edició més transversal, Maria.
Durant 3 dies, del 31 de juliol al 2 d'agost, grans noms de l'escena humorística catalana passaran per aquest punt de la Costa Brava. En el cartell de l'edició d'enguany hi trobarem noms com el de Marc Serrats, el màgic Andreu, Jordi L.P., Judit Martín, Llull Beltran, Albert Tom, Joan Maria Pou, Carles Xuriguera i Fel Feixedes.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Espai Arteca inaugura l'exposició Xokunin d'Ainhoa González Mármol a Palafrugell.
La mostra es podrà visitar fins al 20 de juny i reflexiona sobre l'ofici, el procés creatiu i els límits del tatuatge. L'exposició transforma materials quotidians en nous espais d'expressió artística i forma part del projecte cultural Arteca.
La Fundació IRLA premia Joaquim Nadal i la Bressola per la seva trajectòria i compromís amb el país, Maria.
Els guardons, que es lliuraran a la Casa IRLA de Sant Feliu de Guíxols, també premien la investigadora Marta Pujol i l'Associació Catalana de Dones de la Mar amb el Memorial Lluís Companys.
I les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell es retrobaran demà a la Fundació Cuixart, Ferran.
L'acte impulsat per l'Associació Els Trompats homenatja una de les tradicions més emblemàtiques del municipi i reivindica el llogat cultural i social de Modest Cuixart.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Amb tu hem de parlar de la Generalitat, que destina 5 milions d'euros a rehabilitar habitatges rurals arreu de Catalunya.
la Generalitat ha obert una nova línia d'ajuts de 5 milions d'euros per rehabilitar habitatges en municipis rurals. El programa arribarà a diversos pobles del Baix Empordà i les sol·licituds es podran presentar fins al 18 de setembre.
Duban exposa una quarantena d'obres al castell de Benedormiens en una gran retrospectiva artística.
El castell de Benedormiens de Castell d'Aro inaugura aquest cap de setmana una exposició retrospectiva de l'artista colombià Duban. La mostra reuneix una quarantena d'obres pictòriques i es podrà visitar fins al 26 de juliol.
El sector turístic del Baix Empordà es forma en llengua de signes catalana per millorar l'atenció als visitants.
Professionals del sector turístic del Baix Empordà han completat un curs de llengua de signes catalana impulsat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. La iniciativa busca reforçar l'accessibilitat i millorar l'atenció a les persones amb sordesa.
I els ajuntaments del Baix Empordà es sumen a la condemna del feminicidi de Figueres amb un minut de silenci. Els consistoris de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols van expressar ahir el seu rebuig institucional davant aquest nou crim masclista i van fer una crida a la mobilització ciutadana. I hem d'acabar aquest repàs als titulars d'aquest matí amb una notícia d'aquesta casa, de Ràdio Capital, i és que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital ha guanyat el premi Ràdio Associació de Catalunya al millor programa de ràdio local. El guardó es va entregar aquest dijous, ahir a Barcelona, en una gala celebrada a la sala La Paloma. La producció recrea l'intent d'atemptat contra la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro l'any 1969, en ple franquisme. La història parteix del llibre El pacifista que volia volar una discoteca, del periodista Joan Gasull, i reconstrueix un episodi poc conegut de la història del Baix Empordà. I nosaltres, quan són les 6 i gairebé les 8 i gairebé 7 minuts, volíem dir, hem de fer un cop d'ull als titulars que passen més enllà de casa nostra. L'Audiència Nacional ordena bloquejar 499.000 euros de comptes bancaris de Zapatero pel cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El govern d'Illa aprova aquest divendres els seus primers pressupostos viables i estabilitzen la legislatura. Els acords amb Esquerra i els comuns garanteixen la tramitació dels comptes al Parlament, on Romero els portarà a mig matí. De fet, el Parlament demana el cessament de Parlon i Trapero per la infiltració de Mossos en assemblees docents. El ple també reclama el cessament de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no arriba a un acord immediat amb el sector. I seguim parlant d'educació, perquè la reunió entre educació i sindicats acaba de nou sense acord, tot i avenços en l'escola inclusiva. Vostè que avisa que trencarà negociacions i divendres no rep una resposta concreta sobre la proposta de millora salarial. I avui molta expectació pel concert de Bad Bunny a Barcelona, que farà viatjar a l'estadi olímpic Lluís Companys fins a Puerto Rico. La gira Debí tirar més fotos va començar el novembre a la República Dominicana i farà parada en una vintena de països. I en clau internacional, activistes de la flotilla arriben amb 3 avions a Istanbul deportats per Israel. Els 44 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha una vintena de catalans, són deportats via Turquia, segons ha avançat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I Donald Trump ha anunciat l'enviament de 5.000 soldats a Polònia 2 dies després que l'OTAN confirmés la voluntat dels Estats Units de retirar el mateix nombre de tropes desplegades a Europa. El president nord-americà més celebra la victòria electoral del seu homòleg, Karol Nawrocki. I un cop repassada l'actualitat d'aquest matí de divendres, hem de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que ens porta cada dia el nostre meteoròleg Isaac Vilà. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
Què ens espera el temps per aquest divendres i també per aquest cap de setmana?
Ens espera un cap de setmana marcat per aquestes temperatures agradables i caloroses. Cap de setmana d'estiu, pràcticament, amb dies dominats pel sol i amb unes temperatures que podrien arribar a superar els 25 graus a l'interior. A la costa és menys probable aquesta possibilitat de superar els 25 graus. Ara bé, excepcionalment, demà dissabte o diumenge podríem tenir alguna boira, algun núvol baix que podria reduir força la visibilitat, i és que encara el mar és força fred i, per tant, podria fer la guitza momentàniament en algun moment de la jornada. Sobretot aquesta possibilitat de boires podria ser de cara a demà dissabte o diumenge, amb una mar tranquil·la i un vent en general ben fluix. Per tant, un cap de setmana de ben aprofitar amb el permís de la boira si s'acaba presentant.
Doncs aprofitarem aquest cap de setmana, et farem cas, Isaac, i nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts del matí, farem una petita pausa per a la publicitat aquí al Supermatí en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. De seguida hi tornem amb l'entrevista d'avui, que parlarem amb Eva Subirà, la nova inspectora en cap de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de Guíxols, i també sentirem el comentari d'opinió que avui ens porta Marc Casanovas, així com acabarem també el programa d'avui amb l'apartat informatiu i amb la secció amb Anna Pujol, la nostra nutricionista. Això però serà d'aquí a una estoneta. Abans fem una petita pausa per a la publicitat.
Supermatí. Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel, i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls, o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Un minut i serà un quart de nou. Tal com us dèiem abans de la pausa publicitària, avui el comentari d'opinions els porta Marc Casanovas.
Hi ha una cosa del català que sempre m'ha obsessionat una mica. I tranquils, no us parla cap fanàtic lingüístic disposat a perseguir gent per dir «vale». Tinc la sort de parlar tres idiomes i em sembla fantàstic que la gent en parli molts més, però precisament per això em costa d'entendre la relació tan estranya que tenim amb la nostra estimada llengua. Perquè, siguem honestos, el català deu ser l'única llengua del món on els mateixos parlants la fem desaparèixer preventivament. Mireu, tu entres a un bar i dius bon dia, i si el cambrer tarda més de 0,8 segons a reaccionar, ja estàs demanant el cafè en castellà, com si estiguessis negociant un alto al foc internacional, sense proves, sense indicis, sense ni donar temps a processar el bon. Fa uns mesos vaig anar a una xerrada sobre això i van donar una dada meravellosa, podríem dir. A Catalunya hi ha més persones sordes que persones que no entenen el català. Ergo, estadísticament, és més probable que no t'hagin entès... que no t'hagin sentit, que no pas que no t'hagin entès. Però nosaltres canviarem igualment l'idioma. És automàtic, reflex pur, com quan tanques compulsivament totes les pestanyes de l'ordinador quan passa algú pel darrere per si de cas. I aquesta és la gran paradoxa del català. Mai tanta gent havia entès el català i mai nosaltres mateixos l'havíem abandonat tan ràpid. Hem convertit el canvi de llengua en un acte reflexe. Ja no ho pensem, simplement passa. Veus algú amb accent de fora i pam, canvi automàtic. A vegades crec que si un suec de 2 metres entrés a una fleca, a Can Valdiri, a Palafrugell, dient bon dia, encara hi hauria qui li respondria directament en castellà, per si de cas. I no, mantenir el català no és de mala educació. Mal educat seria ignorar algú o no voler-se entendre. Però tenir una conversa bilingüe és una cosa absolutament normal. Tu pots parlar català i l'altra persona contestar en castellà, en anglès o en swahili. Se li fa il·lusió. Si ens entenem, quin és exactament el problema? Perquè el català no necessita màrtirs. Necessita una mica menys de trauma i una mica més d'autoestima. I sincerament, em nego a creure que després de segles de mantenir viva aquesta llengua, després de les prohibicions, dictadures i dels avis que el van parlar mig d'amagat, ara siguem nosaltres els que fem desaparèixer aquest idioma per no generar un moment incòmode demanant un cafè amb llet. Per això us proposo una rebel·lió molt petita. Tan petita que gairebé fa riure. Pensar-hi mig segon abans de canviar de llengua. Només això. Donar una oportunitat al català abans d'enterrar-lo nosaltres mateixos. Sense enfadar-nos, sense imposar res a ningú, però també sense desaparèixer nosaltres mateixos. Perquè parlar català no hauria de ser un acte de resistència. Hauria de tornar a ser allò més normal, més natural i més bonic del món. Va, som-hi, que encara hi som a temps. Avui que som dissabte i que per tant ens hem de barallar, que quedarem a casa i arribaràs més de mitja hora.
Eva Subirà és la nova inspectora en cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, que dona cobertura a diversos municipis del Baix Empordà, rellevant així Francesc Cardús, que ja ha estat al capdavant durant 12 anys. I és per això que avui al Supermatí volem parlar amb ella, amb Eva Subirà, perquè ens expliqui una mica com rep aquesta notícia i quins són els objectius de cares a aquesta nova etapa que s'obre al capdavant de l'ABP de Sant Feliu de Guíxols. Eva Subirà, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
A veure, no sé com va rebre aquesta notícia de ser la nova cap de l'ABP, si ja estava parlat de fa ja alguns mesos, no sé com va ser tot.
Miri, dir-li que amb molta il·lusió, per diferents motius, vull dir, un té a veure amb el territori, bueno, sempre m'ha agradat molt aquest territori, el Baix Empordà, té molt bona gent i tinc bones amistats i familiars. També sumar-hi també aquesta il·lusió, doncs, bueno, que és un territori en què, en termes de seguretat i dades delinqüencials, doncs són bones dades comparativament parlant amb resta de territori de Catalunya, d'altres indrets de, no només de Catalunya, sinó de comarques gironines, que això també van posar-ho entre parèntesis perquè doncs, puc entendre que si algun dels oients doncs, ha estat víctima d'un fet delictiu potser no pot tenir aquesta sensació, però que sí que si ho posem en context i comparativament amb altres indrets, doncs són bones dades i això doncs, bueno, també doncs, permet aprofundir en termes de seguretat i per tant doncs, pensar en, no només en resoldre els fets que es puguin donar al dia a dia, sinó aprofundir en termes de seguretat. Per tant, això també era una cosa que, un aspecte important que acompanyava. I després l'equip, també dir-li que jo sé, doncs bueno, aquí a la comissaria de Sant Feliu, doncs bueno, estic encantada amb l'equip que hi ha i bueno, tenir un capital humà important, doncs aquest també era un factor determinant que hi sumava. Per tant, doncs, escolti'm, en resum, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de, escolti'm, donar continuïtat a tot allò que funciona, que està clar que hi ha moltes coses que s'han fet bé, però també doncs, intentar millorar i incidir en tot allò que pugui aportar valor en termes de seguretat. En resum, una mica seria aquest el que li acaba d'explicar.
Mm-hmm. No sé si cada cop és més habitual veure dones en llocs de responsabilitat, diguem-ne, dins del cos dels Mossos d'Esquadra.
Miri, sí que coincideix i a part que cada cop en som més, però bueno, penso que això potser doncs bueno, no hauria de ser notícia, no? Però bueno, sí que és veritat que aquí a comarques gironines, miri, justament ha coincidit que no només aquí al Baix Empordà Sant Feliu doncs, s'ha fet un nomenament, el meu nomenament com a dona, sinó que hi ha hagut una altra comissaria també en comarques gironines, que també hi ha al davant una dona, que només és Ripoll, i dir-li que en aquests moments també la cap de la regió és una comissària i que és una dona. Uh-huh. Bueno, penso que justament doncs, bueno, aquest lideratge en femení doncs, bueno, aporta maneres de liderar potser doncs, més properes per la mirada que podem tenir, més d'escolta, sense renunciar a la fermesa, i això penso que és una bona notícia en el sentit de sumar no només en el punt de vista en masculí i clar, estem parlant de qüestions tan importants com la seguretat i bueno, penso que és interessant que hi puguem sumar aquests diferents punts de vista que reforça doncs, les decisions i les línies de treball que seguim. Mm-hmm. Personalment, dir-li que el fet de ser una dona en un càrrec de responsabilitat doncs, bueno, no ho he vist com una excepció, sinó principalment doncs, bueno, com una responsabilitat amb la màxima exigència i al mateix temps doncs, bueno, ajudar tant de bo doncs, a obrir camí a altres i escolti'm, que ara ho estem parlant com una notícia i tant de bo que deixi de ser notícia en un futur.
Uh-huh,
però tot i això, dir-li que si ho posem en context i en dades encara hi ha molta feina per fer, eh? Uh-huh. Perquè dir-li que amb comandaments en aquests moments al cos de Mossos d'Esquadra doncs encara passem a representar un 14%. Que fixi que doncs, bueno, seria allò, un de cada 7 comandaments és una dona. Sí que és cert que aquesta dada s'incrementa una mica si no mirem comandaments, sinó el conjunt del que és els integrants del cos, aquí s'incrementa un 24%. Però bueno, fixi's que igualment un 24% és un de cada 4 Mossos és una dona. Per tant, penso que encara doncs, bueno, ens queda camí per recórrer i per intentar doncs, equilibrar una mica aquesta situació de desigualtat en nombre i justament, però ja li dic, per enfortir les decisions que es puguin prendre, jo sempre penso que hi ha formes de liderar millors, en femení o en masculí, no són millors, però sí que són complementàries i és interessant que puguem sumar en aquests grups diversos que ajudaran segur doncs, a enfortir les decisions i a pensar en una visió doncs, més plural.
No sé, inspectora, quins són els seus objectius al capdavant de la comissaria, si canviaran algunes coses, si es mantindrà la tendència, diguem-ne, que mantenia Francesc Cardús en aquests últims 12 anys. Què t'ha pensat?
Bueno, miri, dir-li que tinc clar que màxim respecte per la feina ben feta, que se n'ha fet i molta, i per tant, doncs, escolti'm, mantenir tot allò que s'ha fet molt ben fet, però al mateix temps també doncs, intentar millorar i tota la determinació per canviar aquests aspectes que podem millorar, que es poden fer diferents. En aquests moments va dir-li que porto poques setmanes i també penso que malgrat doncs, ja vaig dibuixant què és el que podem treballar, sí que és cert que ho vull fer des de la màxima serenitat i cautela, escoltant també molt a la gent. Jo penso que la seguretat es construeix des de la proximitat, entenem molt bé el territori, a les persones que hi viuen, i en aquest sentit doncs, bueno, també escoltar i recollir molta informació, però sí que, doncs, bueno, quan li deia aquestes línies que tinc clares, doncs bueno, una línia clara que treballarem i en la qual aprofundirem és en la prevenció. Vull dir, ja se n'està fent, però encara és poder-hi aprofundir molt més, buscar altres estratègies, perquè tinc clar que la millor feina policial que puguem fer és aquella que intenti doncs, evitar el delicte. I aquí és on hi esmerçarem molta part de la nostra feina. I després també doncs, bueno, tot això també vinculant-ho amb la sensació de seguretat. Vull dir que també ens importa i molt doncs, que, escoltin, que al final, malgrat les dades siguin bones o no tan bones, vull dir, al marge de les dades, el que ens importa i molt és la sensació de seguretat de la gent i que la gent, escolti, pugui sortir tranquil al carrer i, per tant, doncs, treballar i esmerçar moltes energies en aquesta part de prevenció.
No sé qui el Baix Empordà, a Sant Feliu de Guíxols, hi ha un fet evident, que és la temporada d'estiu, que venen molts turistes, molts visitants. No sé com l'afronteu aquesta temporada d'estiu, també l'augment de cotxes per la carretera, si hi haurà més control policial durant aquests mesos. No sé si preveieu també l'augment de delictes durant aquesta temporada alta dels mesos d'estiu. No sé com us prepareu des de la comissaria.
Miri, sí que de forma natural, que s'incrementa el nombre de població, estem en una població turística, i si mirem el patró de dades, es repeteix un mateix patró, una mateixa corba, ara a l'estiu, és a dir, s'incrementen el nombre de fets delictius, tenim més gent, això també és un pol d'atracció pels delinqüents i per tant doncs, fa que aquestes xifres se'ns augmentin durant l'estiu. On principalment? Doncs principalment amb el que són furs al descuit, natural, és de forma natural que la gent ve aquí pues, escoltin, per passar les seves vacances, per disfrutar, per relaxar-se, i a vegades es descuidin tot el que són aspectes de seguretat, no? Vull dir que un es pugui sentar a una terrassa i encara, doncs, escolti'm, deixem el bolso a la cadira, o que puguem deixar el mòbil allunyat del nostre abast, i això, doncs, escolti'm, els delinqüents que es dediquen a fer aquest tipus de fets delictius, doncs venen a aquestes zones i s'aprofiten. Per tant, sí que, per exemple, en tema furs, doncs intensificarem la presència, sobretot en llocs on hi ha més massificació, i aquí, doncs, per exemple, dir-li mercats, llocs on es puguin fer festivals, és a dir, tots els llocs i els aconteixements que tenim aquí a la costa que agrupin més gent, doncs allà intentarem doncs, justament intensificar i també fer tota aquesta feina de drenatge de prevenció, perquè doncs, bueno, pugui ajudar a evitar. També amb relació a baralles o amb violències sexuals, doncs bueno, sobretot també amb baralles, sabem que en entorns d'oci nocturn proliferen i en tenim més, doncs en aquest sentit també farem molts més controls que no només bueno, que ens serveixin per poder detectar armes blanques que puguin circular o substàncies o justament doncs, bueno, fer aquesta... La nostra presència també doncs, bueno, de per si sola té un efecte dissuasori i pot ajudar-hi a dissuadir doncs, aquesta part més de furs. És a dir, molts controls, molta prevenció, molt enfocada doncs, en aquests tipus de fets delictius que veiem que any rere any doncs, ens augmenten molt més a l'estiu. Per tant, doncs, intensificar la feina policial, la nostra presència i just molt focalitzada en els llocs on sabem que es concentra més gent.
Un dels temes més comentats en els últims mesos, o fins i tot anys, m'atreviria a dir, és, pel que fa a la seguretat, és la gestió dels multireincidents. No sé com es tracta dels Mossos d'Esquadra, com s'hauria de tractar, quines limitacions també teniu?
Sí, miri, una mica si me permet per poder explicar el principal canvi que hi ha hagut en aquest sentit i el que ens aporta la reforma, és que, per fer de forma senzilla, el que s'ha fet és evitar que furtar moltes vegades, però en quantitats petites, sortir pràcticament gratis. És a dir, fins ara, per exemple, petits furts que, per exemple, de menys de 400 euros es consideraven delictes lleus i sovint portaven, bueno, porten associada una pena de multes contra el Codi Penal, doncs passen amb aquesta reiteració a tenir una penalitat molt més alta que pot ser d'ingrés a presó. Clar, d'alguna manera això el que ens ajuda és a poder retirar de la via doncs, aquest tipus de, doncs, bueno, de delinqüents que es dedicaven a fer aquest tipus de delicte. Aleshores, doncs, bueno, és a dir, no en tenim molts aquí a la zona, és a dir, estem parlant de pocs autors, però pocs ens fan molt fets. I aleshores, a partir d'aquí, nosaltres el que fem és, ens hi ajuda doncs, el fet de fer alguns controls, com li deia, que anomenem el pla Cantall, doncs, per poder detectar, però no només amb els controls, sinó doncs, el dia a dia amb els fets que hi pugui haver-hi, doncs, és donar continuïtat a la feina o l'activitat policial amb aquesta continuïtat a nivell jurídic i amb l'estament judicial, que, doncs, bueno, que no quedin impunes i que això doncs, bueno, no surti de gratis. Per tant, més controls i estreta coordinació i relació amb judicatura. Dir-li que també aquest canvi ens aporta doncs, dos aspectes molt importants, que no és només la penalitat, que de per si sola doncs, ja és interessant, també aquesta reforma el que porta és poder limitar l'accés a determinats llocs. Llavors, moltes vegades aquests fets, com que es concentren en determinades zones, doncs, també és interessant aquesta reforma que ens aporta la llei, i també hi ha un altre aspecte important, és que els ajuntaments poden acusar, poden ser acusació particular. És a dir, que si no teníem la persona, la víctima, que ha estat blanc d'aquest fet delictiu, doncs no volgués continuar, no vol denunciar els fets, doncs en aquest sentit doncs els ajuntaments poden acusar, no? I que els consistoris locals doncs, ara estiguin legitimats per això, doncs bueno, també és una bona notícia, perquè poden justament ajudar a impulsar el procediment penal en defensa moltes vegades doncs, bueno, del comerç local que podem tenir aquí a la zona del Baix Empordà. Per tant, aquest també és un aspecte important que ens aporta aquesta reforma i, per tant, doncs, bueno, la vivim com un aspecte interessant que ajuda a donar continuïtat a la feina policial.
Ja per anar acabant, inspectora, no sé, la relació entre la població i la policia com és actualment, com la percep també aquí al Baix Empordà? És evident que té etapes o sectors de població que hi desconfien més del cos policial. També veiem quan hi ha manifestacions o quan hi ha desnonaments que insisteixen els Mossos d'Esquadra o altres cossos policials. Però no sé, des de dins, des del cos de policial de Mossos d'Esquadra i concretament des de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, com perceben aquesta visió que té la població de la policia? I no sé si es pot millorar aquesta percepció.
Mira, dir-li que aquesta percepció jo puc entendre doncs, bueno, que hi hauria dos factors, no? Un com més subjectiu, com vostè ja ha explicat, doncs bueno, que cadascú, en funció doncs, de si ha estat víctima o no ha estat víctima d'un fet delictiu o de la informació que li arriba a través de mitjans i com la processa, doncs es pot conformar aquesta percepció que diu vostè. I llavors, bueno, òbviament hi ha una que és com més objectiva, que són les dades en si. Potser la suma de tot això és la que porta doncs, aquesta percepció o confiança, desconfiança, com vostè explicava. Uh-huh. Nosaltres no tenim un termòmetre que ens permeti doncs, justament valorar aquesta confiança, desconfiança o sensació. Dir-li que per la, bueno, per la informació que ens arriba, per la col·laboració que tenim, doncs és bona, molt bona. Vull dir que nosaltres bueno, tenim moltes mans esteses amb tota la xarxa, amb totes les policies locals i amb tots els estaments locals, establiments, comerç, entitats, associacions i per tant escolti'm, nosaltres la sensació que tenim és de col·laboració màxima, perquè entenem que escolti'm, la seguretat no va d'individualitat, justament doncs, va de poder sumar i bueno, està clar que la sensació però ens importa i ens ocupa, just per això el que li deia d'intentar doncs, fer prevenció, molta proximitat amb la ciutadania, perquè moltes vegades sí que doncs, bueno, es dona que la sensació de seguretat no s'ajusta a les dades pròpiament. Vull dir que malgrat jo li digui que les dades són bones, potser hi pot haver algú, doncs, òbviament que en aquest sentit no pot tenir aquesta sensació. Llavors, doncs, bueno, justament jo penso que és important que nosaltres puguem fer una feina d'explicar-nos. Avui, per exemple, doncs, bueno, agrair que ens deixin, doncs, quan tenim l'altaveu dels mitjans de comunicació per poder-nos explicar i que, bueno, en termes de seguretat la gent pugui conèixer quin és l'estat de la seguretat i conformar, doncs, aquesta percepció. Bueno, ens interessa i ens interessa molt poder treballar per aquesta sensació de seguretat i donar tranquil·litat a la gent, perquè de fet dir-li que aquest és l'objectiu principal, escolti'm, que la gent se senti tranquil·la al marge de les dades, ja li dic, perquè com que no van sempre de la mà i que treballarem i molt en aquesta direcció, que de fet és un dels objectius principals.
Doncs Eva Subirà, nova inspectora en cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que vagi molt bé aquesta nova etapa al capdavant de la comissaria.
Bueno, moltes gràcies a vostès per deixar-nos, escoltin, parlar a través d'un mitjà i que la gent ens pugui escoltar. Moltes gràcies.
Adéu-siau, que tingui bon dia. Adéu. I nosaltres, quan passen 5 minuts de 8:45, anem ja a fer el bloc informatiu ampliar els titulars que us explicàvem fa una estoneta. I seguim parlant de policia, i és que la policia local de Palamós i la Guàrdia Civil Espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt al mercat ambulant setmanal. L'actuació es va fer aquest dimarts passat amb la participació de 3 patrulles de la policia local i 2 de la Guàrdia Civil Espanyola. Els agents van inspeccionar 2 parades concretes del mercat municipal. Maria Alzina.
Durant el dispositiu, la policia va intervenir 940 articles falsificats entre roba i calçat. El material confiscat té un valor aproximat de prop de 160.000 euros. Els agents han obert diligències contra els responsables de les parades per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Els investigats poden afrontar ara sancions penals. L'operatiu també ha permès detectar 2 persones sense contracte laboral. Per aquest motiu, els agents han tramitat un acte d'inspecció de treball. La policia local de Palamós explica que aquesta actuació forma part del pla de col·laboració entre cossos policials per combatre el frau i la venda de productes il·legals. Segons els responsables de l'operatiu, l'objectiu és protegir els consumidors del comerç local i els paradistes que treballen dins la normativa vigent. També alerten dels riscos que poden comportar productes que no passen controls sanitaris o de consum.
L'Ali al Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. El director general de l'entitat, Marc Torrent, defensa incrementar l'oferta d'habitatge i agilitzar els tràmits administratius per facilitar així l'accés a la vivenda, Marià.
En una entrevista al Supermatí, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha valorat positivament les dades d'habitatges iniciats a les comarques empordaneses durant el 2025. Les xifres es van presentar aquest dilluns en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari. Segons Torrent, l'Alt Empordà ha registrat 315 habitatges iniciats, un 8% més que l'any anterior, mentre que al Baix Empordà la xifra arriba als 1.062 habitatges, amb un increment del 28%.
Les dades d'aquest darrer tercer sí, són prou positives. De fet, podem veure els habitatges iniciats a la comarca de l'Alt Empordà, que van ser de 315 unitats, que representa un 8% més respecte a l'any anterior, i també del Baix Empordà, que els habitatges iniciats són 1.062, que vol dir un 28% més en l'interanual. Per tant, unes dades prou positives.
El director general de l'entitat ha explicat que aquesta tendència es manté des del 2015, coincidint amb la recuperació progressiva del sector després de la crisi immobiliària. Segons ha detallat, el fenomen es concentra especialment als municipis costaners de la Costa Brava, tot i que també hi ha activitat als municipis interiors. Entre els municipis amb més habitatges iniciats destaquen Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Palamós, Roses i Llançà. En el cas de Palafrugell, durant el 2025 s'han registrat 104 habitatges iniciats. Torrent ha assegurat que una de les principals dificultats del sector és la burocràcia. Segons ha explicat, el procés complet per construir un habitatge pot allargar-se fins a 3 anys i aproximadament la meitat del temps correspon a tràmits administratius. Per això el sector reclama agilitzar processos com les llicències d'edificació o les cèdules d'habitabilitat per reduir terminis. El director general també ha defensat la necessitat d'incrementar l'oferta d'habitatge assequible i la protecció oficial. Torrent ha destacat el paper del Pla 50.000 impulsat per la Generalitat basat en la col·laboració pública o privada per construir habitatges assequibles en sòl públic. Pel que fa al futur del sector, ha assegurat que Catalunya necessita augmentar significativament la construcció d'habitatges.
La tercera edició del Festival Riure es torna al Collet de Sant Antoni de Calonja en la seva edició més transversal. Durant tres dies, del 31 de juliol al 2 d'agost, grans noms de l'escena humorística catalana passaran per a cap punt de la Costa Brava.
En l'edició d'enguany hi haurà noms com el de Marc Serrats, amb L'Hora Final, Judit Martín, amb Diga Melong, el màgic Andreu i Jordi LP, amb Una nit de riures i màgia, Lloll Beltrán, amb La paella dels dijous, Albert Om i Joan Maria Pou, amb Què t'ha passat, i Carla Xuriguera i Fel Feixedes, amb Un show no festiu. I tot i que hi ha artistes que ja han passat pel Festival Riures, presenten espectacles completament nous. El director del Festival Riures, Fel Feixedes, es mostra molt satisfet amb l'acollida del festival. I és que Fel Feixedes destaca que la programació que proposen és molt, molt transversal i cobreix públic de totes les edats. També ha reivindicat el paper de les dones humoristes.
És una cosa molt difícil, cada any ho reivindico, em sembla, quan sóc aquí i quan sóc en els altres festivals que els presentem. Aquest humor en femení que cada cop hi ha més, és veritat, en el món de la comèdia, en l'estand-up de Barcelona. És veritat que ens falten encara moltes actrius que pugin a l'escenari amb els seus monòlegs per donar més diversitat als festivals, però vaja, jo crec que aquest any amb la Judit i la Lloll tenim dos espectacles molt potents i esperem que l'any vinent doncs, puguem continuar fent-ho.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha admès que aquest és un festival que es troba completament consolidat. Destaca també que és un festival jove, fresc i nou, que calia incorporar en la programació cultural existent al Baix Empordà i a la Costa Brava.
Portar un festival jove, fresc, nou, aquí a la Costa Brava, en aquest marc incomparable del Collet de Sant Antoni, per nosaltres és un orgull i per nosaltres poder oferir a tota la gent, no només els vilatans d'aquí, sinó també la gent que se n'ha fet ressò fora del nostre municipi i que cada any han vingut, doncs és un orgull poder-los oferir un festival d'aquesta qualitat.
Com ha passat en altres edicions, el Parc del Collet de Sant Antoni acollirà els 6 espectacles d'humor. A més, hi haurà un village amb servei de menjar a càrrec del food truck de Bye Bye Blat i servei de begudes a càrrec d'Estrella Damm. Les entrades per al festival ja es poden comprar a la pàgina web oficial i mantenen el cost de 20 euros per espectacle. A més, a la venda hi ha abonaments diaris per als dos espectacles que tenen un preu de 35 euros.
Els trompets rebran les pupilles de les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del municipi, i és que, segons Ruth Gou, de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera, Ferran.
L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pupilles i la perruqueria.
Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, bueno, trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jèssica Pulla.
Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls hi farà una entrega d'una banda, amb la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres. Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jèssica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
I hem triat aquest espai, bàsicament perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pobilles quan es feia. Llavors, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
I quan són gairebé 9:15, donem el punt i final en aquest bloc informatiu del supermatí d'avui, divendres 22 de maig del 2026. I és moment ara de parlar amb Anna Pujol, la nostra nutricionista, que com sempre ens porta els millors consells i recomanacions per a la bona alimentació, la nutrició i també la bona relació amb el menjar. Entrem ja en els últims minuts d'aquest supermatí de divendres i, com sempre, els divendres ens agrada parlar amb la nostra nutricionista, dietista i coach nutricional de confiança, Anna Pujol. Què tal? Bon dia, Anna.
Hola, bon dia. Com estàs, Joan?
Doncs molt bé, ja final de setmana, ja amb bon temps, amb sol i... Ja comencem a veure les orelles de l'estiu, que això em posa de molt bon humor. Avui, però, parlem d'un tema delicat, complicat.
Home, mira, avui us porto un tema diferent, perquè sempre parlem de coses d'aliments o de coses més amb l'alimentació, i avui també vull donar espai a un tema social que ens repercuteix moltíssim, sobretot amb la gent que vol cuidar la seva alimentació, que ha fet dieta alguna vegada o que no es troba a gust amb el seu cos. ¿Vale? El que et porto avui són missatges socials que a vegades rebem del nostre entorn i com ens poden condicionar. Són frases o missatges que potser tots hem dit alguna vegada o hem pensat o hem sentit sense mala fe o sense mala intenció, però que si els analitzes una mica penses, ep, alarma, que això potser no és tan normal.
Mm-hmm. De fet, deia que és delicat precisament per això, perquè al final ho diem inconscientment, a vegades ho diem i ho volem vestir com si fos un elogi o una bona crítica cap a una persona, quan realment és tot el contrari.
Correcte. Sí, per això ara us he portat 10 frases que són una mica d'aquest estil i que potser et xoquen una mica perquè dius, ostres, jo això ho havia dit sense cap mala intenció, com pot ser que això faci mal a l'altra persona? Doncs aquí va una mica la crítica i l'anàlisi de per què això ens pot condicionar.
Comencem, si vols, per la primera frase, aquest primer exemple, que seria una frase que hem sentit molt. Crec que també senten més les dones que els homes, això també s'ha de dir, que és el típic de, ostres, estàs aprimat, que guapa que estàs.
Sí, correcte. Aquesta frase que tu pots dir amb tota bona intenció, m'he trobat gent a la consulta, clientes, sobretot dones, que aquesta frase el pot desembocar a problemes de trastorns de conducta alimentària. I t'explico el per què. Uh-huh. Quan tu dius a una persona, ostres, t'has aprimat, que guapa estàs, estàs associant que per estar guapa has d'estar prima. O, si no m'aprimo, no seré guapa. O, busco conductes que m'ajuden a aprimar més ràpid per buscar aquest elogi una vegada i una altra. Que aquest sigui un reforç positiu, no? Necessito que la gent em digui que estic guapa. Uh-huh. I per això necessito aprimar-me. I deixo de menjar, jo què sé, per exemple, no? O una frase que va molt semblant, Ai, amb aquesta cara tan maca que tens, si t'aprimessis una mica, estaries molt millor. Ostres, és heavy aquesta frase.
Sí, 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 sí. No, hi ha gent que realment no és conscient quan diu aquestes coses i diu, ai, mira, però si només t'ho he dit de bona fe i tal. Sí, sí, ho pots dir amb tota la bona fe del món, però si et pares a pensar en el que estàs dient, és una barbaritat.
Sí, 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 això és. Això m'ho trobo molta gent que després la gent se sent ofesa de, ai, quina pell tan fina que tens, no? T'ofens molt ràpid. Ja, però tingues en compte què està passant l'altra persona. Vull dir, la persona ja es veu el seu cos, ja sap com és. Si tu li estàs recalcant una cosa, encara l'estàs molestant més, no? Llavors, anem amb compte amb aquests missatges. O inclús, si una persona ha baixat de pes o s'ha aprimat, tu no saps per què ho ha fet. Potser està passant per un mal moment, potser està passant una depressió, una separació, jo què sé, que una malaltia, què carai? I tu li estàs aquí dient, oi, mira, menys mal d'aquesta malaltia perquè t'has aprimat. Sí, sí. No, no, ja, vull dir, mira't una mica. doncs atenció amb aquestes cosetes.
Sí, sí, doncs sí. També hi ha una altra frase que es diu molt en el context de menjar ja directament, que seria...
Sí.
Crec que això és quan som més joves, més petits, infants o adolescents, que és, ai, no mengis tant d'això, que això engreixa molt.
Sí. Això també és una altra frase que s'ha de vigilar, perquè si tu, una persona, bueno, clar, evidentment, quan els nens són petits no són conscients d'aquestes coses, però si tu ja li estàs dient, d'això no en mengis tant que engreixa, ja estàs donant una connotació com negativa en aquell aliment. Sí, llavors, això et pot generar que mentalment associis aliments permesos i aliments prohibits, cosa que és molt de la cultura de dieta. Llavors, potser no seria la manera d'educar a través d'aquestes frases.
I després també hi hauria l'altra cara de la moneda, que és incitar o convidar, o fins i tot, entre cometes, pressionar algú a menjar o a beure cosa que no vol, com per exemple l'alcohol, això de no vols veure una copa, si no passa res, només una copa, és només una cervesa, és només... això també hauríem d'evitar.
Sí, això també es fa molt en contextos socials, en context d'oci o de moments en què estàs, que surts por ahí, no? Llavors, d'incitar a beure, i això et sorprèn perquè és, què més et dona que aquella persona begui o que no begui, saps? Per què l'estàs pressionant tant? Perquè t'acompanya a tu a beure. O inclús aquesta fals mita o aquesta dita de brindar amb aigua dona mala sort, no? Aquesta l'he escoltat mil vegades. Llavors és, i si jo vull beure aigua? I si jo no vull beure alcohol? Per què carai m'has d'estar ficant en la meva vida, saps? És una cosa que empenya la gent a beure alcohol, no s'hauria de fer mai.
I també hi ha quan estàs en una taula menjant, sobretot en dinars allò familiars per Nadal o àpats així que hi ha més gent, que també el comentari de va, que això s'ha d'acabar, que es menja molt poc avui, que això va, menja una mica més, forçar també la gent a menjar quan ja no té més gana, també és fotut.
Sí, totalment, i això passa a moltes cases, eh? No té per què ser un dia un dinar familiar, que també, com bé has dit, però això pots trobar-te a casa teva, a la teva família mateix, que et diguin, va, que fins que no t'ho acabis no t'aixeques, o s'ha d'acabar tot el que hi ha al plat, o el menjar no es llença. Són unes creences que acabes adquirint que això t'empeny a menjar més del compte o a menjar sense tenir gana, i aquí moltes vegades neixen molts de problemes. A la consulta també em trobo gent que té des de fa molts anys aquesta creença instaurada i es troba que acaba menjant més del compte cada dia i això l'ha portat a anar guanyant pes, no? Llavors dius, quina necessitat de menjar si no tens gana? És com, deslliurem-nos una mica d'aquest missatge.
Clar, aquí potser vindrà un pare o una mare d'un infant que diu, clar, però és que si no li dic que no s'ho acabi tot, si no s'ho acabi tot no es pot aixecar, no vol menjar res, només vol menjar o galetes o els espaguetis amb salsa bolognesa, i si hi ha verdura o si hi ha alguna cosa que no li acaba de fer, no vol menjar. En aquest cas és que s'hauria de fer.
Sí, això és veritat, eh? Fins a un punt, és a dir, tu li pots dir a un nen, va, menja una mica més i provar, però si un nen te diu que no en vol, que no en vol, que no en vol, no el pressionis i no l'obliguis, perquè realment, possiblement ell no en vulgui, i els nens petits tenen unes necessitats de quantitats diferents als adults, no? Llavors, si el nen té gana, ja menjarà. La cosa és també què li estàs ensenyant. Si tu dius, vale, si no menges això, pues res, mengem galetes. El nen és molt savi,
home,
i dirà, vale, doncs, home, menjo jo perquè després tindré les galetes. Llavors, si el nen no s'ha volgut acabar el plat perquè no en volia més, vale, m'ha semblat molt bé, però després no li ofereixis les galetes. Sí. Llavors, que no li donguis aquesta opció de triar, de què vols menjar, crema, verdures o galetes? Home, evidentment que no. Si no vols crema, verdures perquè no en vols més, vale, però tampoc hi ha galetes. Uh-huh. Sí. Llavors, aquí és el focus de la com estic educant o quins aliments els estic proposant en aquests nens, però tampoc... castigar-los si no s'acaben el plat, perquè després entres aquí en també mala relació amb el menjar o que el nen agafi fòbia a aquell moment de l'àpat. No cal.
Després també hi ha un altre moment, que això a vegades ens ho autoimposem nosaltres mateixos, que seria culpar-nos per menjar, entre cometes, malament. Això de, ostres, avui he menjat pizza, ostres, avui m'he saltat la dieta, ho hauré de compensar d'alguna manera, hauré de menjar bé durant les pròximes 3 setmanes. Això també no vindria a ser el millor per nosaltres.
No, aquestes frases també, que pot ser que te les digui l'entorn o te les diguis tu mateix, que són molt típiques de la cultura de dieta, que no m'agrada gens, són aquestes de fer servir el m'he portat malament o m'he portat bé, depenent del que hagi menjat, no? De, ui, avui he pecat perquè he menjat un entrepà, o avui he pecat perquè he menjat una pizza, o m'he portat malament, o m'he saltat la dieta. Això també acaba creant mala relació amb el menjar, perquè t'apareix aquest sentiment de culpa o aquest remordiment per haver fet alguna que jo creia que estava mal fet, quan no estàs fent res mal fet. Sí? Llavors, vigilem també una mica què ens estem dient a nosaltres mateixos o què diem als altres, perquè aquests missatges no són gens positius. I com bé deies tu també, això de compensar-ho després, no? De dir, ostres, com que avui he dinat en un restaurant i he menjat més del compte, avui no sopo per compensar-ho. Tampoc seria una bona conducta.
I després també hi ha, no, aniré avui al gimnàs, no aniré a fer esport, així després sí que podré menjar més i fins i tot podré menjar pitjor, entre cometes.
Totalment. Aquesta també seria una frase que t'està donant mala relació amb el menjar, no? De dir, vaig al gimnàs i així després podré menjar més. És la forma de compensar-ho, com la d'abans, no? O t'has de guanyar les postres. Què vol dir t'has de guanyar les postres? Com que has de fer més esport o has de fer més estona al gimnàs perquè així m'ho mereixo després. No és una manera correcta d'entendre la teva alimentació, no? Vull dir que també aquesta fórmula de compensar amb l'esport podries arribar a desenvolupar un trastorn de conducta alimentària arrel d'aquestes frases.
I després, com a última frase que també has escollit, Anna, és la típica frase de ostres, tu no estaves a dieta, què fas menjant això?
Totalment. Aquesta frase me fa una ràbia que només de sentir-la ja em posa de mala... No? T'imagina't que... És que per això a vegades jo li dic a la gent no diguis que estàs fent dieta, digues que estàs menjant bé, perquè la gent és molt tocaperes, la gent es fica a la vida dels altres de forma molt fàcil, no? I no volem això. Si una persona vol millorar la seva alimentació, està en un procés de canvi d'hàbits, està menjant bé, però el que sé, un dia es menja, que sé, un gelat, perquè li ve de gust, però la persona que té al costat li dona aquesta frase de oi, tu no estàs fent dieta, què fas menjant això? És de patada a la boca, és, perdona, què m'estàs dient? M'estàs dient que estic fent alguna cosa mal fet, no? M'estàs ficant culpa, m'estàs ficant que em senti la pitjor persona del món per estar gaudint d'un gelat. Què estem fent? Per això, qui digui aquesta frase, sisplau, que abans que dir això no diguis res. M'enfada moltíssim aquesta frase. Per això l'he deixat per l'última, per acabar ja la bomba.
Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. De fet...
És que és una frase tan estúpida.
Sí, sí, ja veig que no... Aquesta no pots amb aquesta frase. Clar, entenc que tu també reps gent de la consulta que... Potser tenia una relació sana amb el menjar, es veia bé a ella mateixa o ell mateix, i culpa d'un d'aquests comentaris li entren els dubtes. Ostres, i si no ho estic fent bé? O si no hauria de menjar tant d'això? O si hauria de fer més esport? O si hauria de primar? Et ve molta gent amb aquesta problemàtica?
Sí, i m'he trobat en ambdós casos. M'he trobat gent, sobretot, per exemple, gent jove, nois, noies de 18 anys, de 20 anys, vull dir... que arrel d'haver vist aquestes frases al seu entorn, hasta inclús les xarxes socials, per què no, comencen a qüestionar-se coses o a tenir conductes que no són ni lògiques, no? I com que s'agafen aquestes frases com molt certes. Hi ha una pressió molt gros darrere seu, no? O gent també que arrel d'haver-se posat a dieta de molt jove perquè el seu entorn li ha propiciat així, quan són més grans o més adultes, per exemple, dones de 40, 50 anys, per dir alguna cosa, que porten molts anys fent dieta, arriba un punt que tenen molta angoixa, molta ansietat pel menjar, piquen a totes hores, molts desordres o desajustaments alimentaris arrels d'haver normalitzat totes aquestes frases socials, no? Per això arriba un punt que dius, posem atenció, i per això també m'ha agradat parlar d'avui això amb tu, per donar una mica de visibilitat en aquesta problemàtica que potser, no sé, no se'n parla prou, no?
Doncs, Anna Pujol, en definitiva, que la gent pensi dos cops abans de dir les coses perquè no saps mai les conseqüències que pots provocar en la persona a la que ho estàs dient. Moltes gràcies. Exacte. Un divendres més, Anna, que tinguis molt bon cap de setmana i ens escoltem en properes sessions de nutricionisme i bona alimentació. Moltes gràcies, Anna.
Gràcies, Joan. Bon cap de setmana a tu també.
Últim minut d'aquest últim supermatí de la setmana, supermatí de divendres 22 de maig del 2026. Abans d'acabar, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps.
Cap de setmana d'estiu marcat amb el permís de les boires. Possiblement demà dissabte o diumenge al matí o durant el dia pot haver-hi algun banc de boira que redueixi la visibilitat i baixi, faci baixar la temperatura a la costa. A l'interior ja no esperaríem aquesta possibilitat amb temperatures elevades.
Doncs estarem pendents d'aquest temps, aquest temps gairebé estival ja que ens espera per aquest divendres i també per aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. Nosaltres ho deixarem aquí un divendres més, un dia més, al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i tornarem, com sempre, dilluns a les 8. Adéu-siau, bon cap de setmana.